A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Recordin el rebut de l'IBI, si el tenen més o menys al cap, i si no, els ho recordem. Per una banda, una base liquidable, explicat en poques paraules, eh? Per una banda, una base liquidable, que és competència de l'Estat, i per una altra, un tipus multiplicador, que és competència municipal. Del resultat de la combinació d'aquests dos conceptes, aquestes dues xifres, en surt la quota final. D'aquests dos conceptes, un és competència de l'Ajuntament, el tipus de l'IBI, el coeficient multiplicador de l'IBI. Per tant, el que sempre s'acostuma a posar per davant de tot quan es parla del debat de les ordenances fiscals és aquest coeficient multiplicador de l'IBI. I enguany, l'Ajuntament el rebaixa del 0,779 al 0,710. Per què? Entre altres coses, perquè l'Estat també redueix la reducció anual que fa sobre la base liquidable i per tant, diguem-ne que puja un 10% la base liquidable respecte a l'any passat. Puja la base liquidable, baixa el coeficient multiplicador, rebut de l'IBI que quedarà més o menys en un import semblant al que ja tenien vostès d'anys anteriors. Per tant, el coeficient multiplicador de l'IBI queda amb un 0,710 o amb un 0,730 per al sector de la hostaleria. És aquella xifra que esperem cada any. Si volen un consol, quan l'Estat va presentar, o quan l'Ajuntament va presentar el pla d'ajust a l'Estat, quan va venir tot allò del pla Montoro i del pagament de les factures, etc, aquell pla d'ajust de l'any 2013 preveia un tipus de l'IBI per l'any que ve d'un tipus impositiu, el coeficient multiplicador, de l'1,080. De l'1,080. Això és el que es preveia en el pla d'ajust de l'any 2013. Per tant, diguem-ne que hem rebaixat molt aquella previsió de l'any 2013, perquè de l'1,080 estem al 0,710 de cara a l'any que ve. I els grups municipals encara voldrien que aquesta rebaixa fos una miqueta més evident, però queden dos reptes sobre la taula. Un, sol·licitar a l'Estat la revisió cadastral, que es pot sol·licitar cada 5 anys. Precisament el problema de l'IBI, del darrer IBI, de la darrera pujada de l'IBI va venir perquè Sitges no feia la revisió cadastral des de l'any 94. I, per tant, havia passat de tot fins que no es va tornar a fer la revisió cadastral i a partir d'aquí l'IBI es va disparar, a fe de Déu que es va disparar. Però la revisió cadastral es pot sol·licitar cada 5 anys. I ara l'Ajuntament no vol perdre l'oportunitat que, d'alguna manera, el més aviat possible, es torni a revisar el cadastre, perquè aleshores molt probablement la base o valor cadastral serà diferent del que tenim ara en cadascun dels nostres immobles. Això per un costat. I per un altre, l'Ajuntament també va posar sobre la taula la creació d'una comissió entre tècnics i polítics que d'alguna manera intentin tirar endavant allò d'una forma a plena consciència, el que en algun moment, com va dir l'alcalde en el ple d'ahir, va apuntar la CUP ja des de la seva presència a l'Ajuntament, la progressivitat fiscal, que el sistema es pugui adequar a les necessitats, a les situacions particulars dels sitgetans i les sitgetanes i, per tant, que cadascú pagui els impostos que hagi de pagar d'acord amb la seva situació. Fins ara s'havia dit, i vostès ho recordaran, que tot el que és la infraestructura, la logística per gestionar tot això no permetia singularitzar, particularitzar les situacions de cadascú i ara es vol decididament tirar endavant aquesta iniciativa de la progressivitat fiscal. Tot això en un clima conciliador, molt conciliador, perquè al final aquesta aprovació inicial de les ordenances fiscals va mereixer els vots positius del govern de Sitges Grup Independent i del Partit Popular, les abstencions de Sitges en positiu, una de les dades més destacades, de més significatives del ple d'ahir, perquè l'any passat Sitges en positiu va mostrar una actitud molt crítica i un vot contrari a l'aprovació inicial de les ordenances. La CUP també va votar l'abstenció i, finalment, els vots negatius dels dos regidors de Nou Horitzó. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, i l'abstenció de Ciutadans.
També, exacte.
De fet, el ple es va desenvolupar ahir en un clima, com dèiem, de bastant acord en general. Val a dir, bé, matisar només una qüestió, i és que la qüestió estatal durant 10 anys es puja un 0,10, és a dir, es puja un 10%, i per tant, doncs, al cap de 10 anys ha d'estar a l'IBI col·locat en la xifra total que l'Estat mostrava en el cadastre. Això se sap de cada any. Per tant, si no es baixa aquest coeficient multiplicador cada any, doncs l'IBI ha d'anar pujant aquest 10%. Aquesta seria la dada. Lluís Mercè, de fet, el que demana és que l'any que ve, com ja es pot ja es podrà, doncs, demanar una revisió cadastral, es demani. Miquel Forns li va respondre a Lluís Mercè que això seria un dels temes a estudiar per aquesta, doncs, futura comissió d'estudi sobre les ordenances i sobre l'IBI, però doncs que cal tenir una cosa, que és que no, la revisió cadastral és un meló per obrir, no saps mai allà on pot acabar portant-te aquesta revisió, perquè doncs, malgrat que es pugui pensar que aquesta revisió pot portar una baixa dels valors cadastrals, també podria portar una alça, i això seria encara contraproduint respecte de les intencions inicials en la sol·licitud d'aquesta revisió. Com dèiem, ahir es van aprovar les modificacions de les ordenances, és a dir, doncs bàsicament el que es fa sempre, que és aquelles ordenances que necessiten, doncs, d'una modificació any rere any, perquè tenen una anualitat en la seva durada, i si no es posen en marxa i si no s'aproven, doncs, en el termini reglamentari, doncs no es poden aplicar a partir de l'1 de gener, que és quan tocaria. De fet, el ple d'ahir, ple extraordinari, va venir motivat per un canvi en el Ministeri, i és que el Ministeri ha passat a considerar hàbils els dissabtes, i d'aquesta manera els terminis per l'aprovació canviaven, i per tant no es podia aprovar aquestes ordenances en el ple ordinari del mes d'octubre, que hagués estat allò normal, sinó que s'havia de, doncs, aprovar abans, perquè per terminis d'exposició pública es poguessin aprovar aquestes ordenances de manera definitiva al desembre i entrar en funcionament a partir del mes de gener. Per això la motivació d'aquest ple extraordinari convocat ahir en horari de ple, un dilluns a les 7 de la tarda, però que era extraordinari. D'entrada, el regidor d'Hisenda, Pep Moliner, va agrair, per una banda, la tasca, la premura del treball del departament, i per altra banda, la col·laboració dels grups que han volgut col·laborar. Va destacar, doncs, que gairebé tots els grups han fet aportacions en aquestes ordenances. Algunes es van traslladar, com comentaves, amb un vot positiu, i altres, doncs, amb un vot abstencionista, que en alguns casos va ser, doncs, també un vot de confiança, com va dir algun dels portaveus.
Com ho deien, això, una abstenció positiva?
Sí,
una abstenció. Una cosa així,
sí,
van dir.
Recordem una frase d'Àngels Parés que va sentar càtedra, però bé, una abstenció en positiu, va dir Àngels Parés una vegada en un ple.
Doncs això ha seguit, això sí. Ha quallat d'alguna manera en aquests casos.
D'entrada, doncs hi ha, per una banda, l'IBI, una rebaixa de l'IBI, no una rebaixa molt important, es baixa, com comentaves, del 0,779 al 0,710, però que ve compensada aquesta rebaixa per un increment del cadastre. Per tant, doncs, de fet, Nou Horitzó apuntava que hi ha un increment de l'IBI, no, i no una rebaixa, però bé, i aquí les dades, com no és una aplicació lineal a tot el municipi, sinó que hi ha zones en què es nota d'una manera i en zones que es nota d'una altra.
És a dir, pot passar que alguns de vostès els pugi el rebut de l'IBI.
Correcte.
Que no els pugi massa, però que els pugi el rebut de l'IBI. I en canvi sí que hi hagi persones que els baixi, que els baixi una miqueta, i que en la gran majoria dels casos el rebut de l'IBI, com ens deia en Joan, es mantingui, perquè multipliques per un valor, multipliques per un valor que és superior al de l'any passat, encara que el coeficient multiplicador sigui menor. Per tant, una cosa compensa l'altra.
Sí, tot i que...
Dit així, d'una manera molt ràpida,
perquè molts matisos.
Això de dir que baixa l'IBI té un punt de trampa. Baixa el coeficient multiplicador.
Tot i que ja saps que cada any hi haurà un 0,1 d'increment estatal. Durant 10 anys, és a dir, que si ara no es toqués l'IBI, durant aquests 10 anys aquest 10%, aquest 0,1 s'ha de pujar sempre. I aleshores, si no ho baixes tu per la teva banda...
És a dir, puja cada any un 10% la quantitat a multiplicar.
Correcte.
I el que va baixant, o que l'Ajuntament és capaç o té la potestat de baixar, és el coeficient que multiplica aquesta quantitat que cada any va pujant un 10%. I així estem. El que comentava en Joan, si es demana a l'Estat que revisi el cadastre, aquesta quantitat a multiplicar pot canviar, a menys o a més.
En principi hauria de canviar menys, perquè quan es va demanar precisament la revisió cadastral era el súmum de la bombolla, però
ens vam passar un munt d'anys en què teníem un cadastre, per dir-ho d'alguna manera, d'abans de la guerra, i aquí els pisos es venien al preu que es venien.
I per tant, què dirien els tècnics del Ministeri que val el metre quadrat? Problema. Per tant, és un meló per obrir. Altres, més enllà de l'EBI, canvis en les ordenances de cara a l'any vinent, un canvi i un increment en determinat tipus de bonificacions, per exemple, en el que era l'impost de transmissions, en l'ICIO, és a dir, en l'impost de construcció, també posar en valor l'esforç dels ciutadans, bonificacions per lloguers, per reformes que incorporin futurs habitatges socials, per exemple, també bonificacions en els impostos de residus, en el foment de l'emprenedoria, en persones amb especial dificultat econòmica per poder-se matricular a l'escola d'adults, una sèrie de bonificacions que, això sí, són moltes i molt variades, i de fet l'oposició, diversos grups de l'oposició van reclamar més publicitat sobre les mateixes, perquè les bonificacions no s'apliquen per automàticament, sinó que s'han de sol·licitar, i persones que puguin tenir dret a accedir a determinades bonificacions no es veuen beneficiats per les mateixes simplement perquè, com ho desconeixen, no ho sol·liciten, i aleshores no se'ls aplica.
Allò que deies fa un moment, aquelles persones que facin reformes en un pis que vulguin destinar a lloguer social, per exemple, tenen un 95% de bonificació a la llicència d'obra.
Correcte.
O sigui que val la pena poder estar pendent de tot això, però pensin que les ordenances fiscals, el document, aquest document reformulat, són 113 pàgines. Hi ha, evidentment, les ordenances fiscals de l'any passat i les modificacions sobre les quals es fan. Hi ha un munt de modificacions vinculades precisament amb el caràcter social que es vol donar a aquestes ordenances fiscals. Si vostès tenen un cotxe elèctric o un cotxe híbrid, hi ha un 50% de bonificació en l'impost de circulació, per exemple, en totes aquestes, diguem-ne, modalitats d'automòbils més ecològics, hi ha bonificació de l'impost de circulació. Tot un munt d'ítems que, com assenyalava en Joan, ahir es va fer molt palès que bona part de la ciutadania desconeix, perquè en són un munt i perquè fer publicitat d'un munt d'ítems tan diversos tampoc no és massa fàcil, però s'ha de sol·licitar, si no, això per defecte no es dona.
I en aquest sentit el govern es va comprometre a engegar algun tipus de campanya publicitària de cara de que la gent pugui tenir millor coneixement sobre les bonificacions, com sol·licitar-les, on sol·licitar-les, etc., per tal de poder accedir a les mateixes. L'altre gran compromís, també a petició dels grups, en aquest cas va ser una petició de Sitges en positiu, va ser la creació d'una comissió de seguiment politicotècnic, en la qual hi formin part els regidors de tots els grups, tècnics municipals i fins i tot tècnics externs d'altres administracions que puguin ajudar a canviar el model de les ordenances. A Sitges es van modificant les ordenances, però es van modificant de manera lineal, afegint algun tipus de variació a les ordenances que ja teníem, però algunes d'aquestes ordenances, diguem, no s'adequen a la realitat social canviant en la que vivim, i fa molts anys que s'apliquen de la mateixa manera. Aleshores, el que seria el motiu d'aquesta comissió tècnica seria tractar de canviar aquestes ordenances o aquelles ordenances que realment no s'adiguin a la realitat social i fins i tot o fer-ne de noves o eliminar-ne per tal de que doncs, situacions personals, familiars, professionals puguin adequar-se més a la realitat i les bonificacions també puguin adequar-se més a les necessitats, a la realitat i allò que vol fomentar Sitges entre els seus ciutadans. A partir d'aquestes consideracions inicials, que com comentàvem feia el regidor d'Hisenda Pep Moliner, van venir les diverses opinions dels grups. Ferran Ignasi Llompart del Grup Popular va parlar del reforç a la promoció econòmica, el turisme i el benestar social com a eixos per part del seu grup, va anunciar el vot favorable, tot i que va considerar que la reducció de l'IBI encara era certament insuficient, entén el Grup Popular que encara s'havia de baixar més el coeficient multiplicador. Vinyet Lluís del Sitges Grup Independent es va mostrar a favor, però va anunciar que es vigilaria l'aplicació d'aquestes ordenances per part del seu grup. Lluís Mercè, l'únic grup contrari en aquesta aprovació, va demanar a la revisió de l'IBI al cadastre a partir de l'any vinent, perquè considera que, malgrat totes les matisacions i malgrat les successives rebaixes del coeficient multiplicador, l'IBI continua pujant i, per tant, és hora de tornar als contribuents al que toca, si no els estem enganyant, va dir Lluís Mercè. Xavi Nin, de la CUP, va dir que seguim amb les ordenances del 2016 sense canvis substancials, tot i que és cert, va reconèixer la incorporació de determinats conceptes de progressivitat fiscal i en aquest sentit va anunciar l'abstenció del seu grup. Entén Xavi Nin que les ordenances fiscals són la principal eina de l'Ajuntament en la lluita contra les desigualtats econòmiques i per tant ha de ser una eina per fer política en aquest sentit. Manuel Rodríguez de Ciutadans va mostrar la seva grata sorpresa pel resultat final d'aquestes ordenances, va destacar o va desgranar algunes de les bonificacions que moltes d'elles a partir de suggeriments del seu propi grup, per exemple doncs la subvenció de l'IBI a famílies monoparentals en determinades situacions econòmiques, etc. Tot i que va notar faltar tant taules explicatives com una explicació més clara d'aquestes bonificacions i va anunciar també l'abstenció del seu grup. Marc Macià, de Sitges en positiu, tot i va denunciar el poc temps que ha tingut el seu grup, com els altres, una setmana per estudiar aquestes ordenances, va dir que s'havien sentit escoltats i que, encara que manca una fotografia precisa de la realitat per aplicar aquestes ordenances i que s'ha de ser curós, va agrair la incorporació d'un futur Consell Politico-Tècnic per pensar les ordenances del futur i, per tant, doncs, va anunciar l'abstenció del seu grup, una abstenció que soni així, un vot de confiança, va dir Marc Macià. En resposta a tots els grups, doncs, primer Pep Moliner, doncs que va agrair el suport dels diversos grups, va acceptar parlar fins i tot de la rebaixa del cadastre i també doncs, una qüestió que havia apuntat en el seu moment Ferran Ignasi Llompart, també ho va apuntar després Lluís Mercè, que tot plegat també dependrà una miqueta després de la llei d'acompanyament dels pressupostos d'aquest any que ha d'aprovar el govern quan el porti a aprovació, quan hi hagi govern central. Per tant, doncs, això també hi ha una part que s'està a expenses de com vagi tot plegat, però mentre això no sigui, doncs clar, les coses s'han de continuar anant aprovant. Va anunciar Pep Moliner que estem davant d'un canvi de paradigma en moltes coses i per tant aquesta comissió també permetrà afegir-se en aquest nou paradigma. I, per exemple, va posar un exemple molt, molt gràfic. Aquest exemple el va posar la regidora Carme Almirall parlant dels residus i il·lustra aquest paradigma. El 2020, Europa imposa que hi hagi un 40% de reciclatge, de separació en la recollida. Catalunya actualment està en el 37%. Sitges estan al 20%, és a dir, li falta el doble en 3 anys per arribar a la mitjana europea. Cada punt per sota del mínim que està estipulat implica una multa i ara mateix Sitges està pagant 1,4 milions d'euros per no reciclar convenientment. Per tant, què s'ha de fer? Doncs fer pedagogia perquè s'intensifiqui aquest reciclatge, que no vagi tot al rebuig i que d'aquesta manera s'eviti pagar, perquè al final ho estem pagant tots, aquestes quantitats.
Això és el preu de no reciclar bé. Això després hi ha el preu de l'incivisme, que és un altre,
Sí.
Però aquest és el preu estrictament de no separar,
Les
escombraries, correctament.
Correctament, les escombraries. Per últim, el batlle Miquel Forns va agrair també, com dèiem, a tots els grups, afirmant que s'ha creat un clima positiu i que anem pel bon camí. Sembla mentida, en poques setmanes de l'últim ple aquest, com sembla que s'han...
Del mal camí...
Que estava, semblava torçat i indestorçable, doncs sembla que s'ha... Han arribat a bons acords entre la majoria dels grups. Va destacar les moltes aportacions, va parlar de que aquestes ordenances ens adrecen cap a un dels objectius del mandat, que és els Sitges de les persones, tot i que va reconèixer que hem de fer millor els deures i, per tant, va anunciar que efectivament es posaria endavant, es tiraria endavant aquesta campanya de publicitat. El tipus de l'IBI baixa, però baixa per compensar. Hi ha un augment lineal de la brossa de 6 euros l'any i hi ha bonificacions en tots els àmbits. Aquests són, per entendre'ns, en resumit, en 140 caràcters gairebé de Twitter, els grans ítems de les ordenances d'aquest any.
Doncs el que escoltaran és el ple de les... de les ordenances fiscals. Tal i com es va celebrar ahir, no va ser un debat molt, molt llarg en el temps. Va haver dos punts en l'ordre del dia, un que eren unes modificacions de crèdit, que ja l'escoltaran, però el ple de les ordenances estrictament va ser a la vora d'una horeta, més o menys.
Sí, una horeta i escaig, sí. Poc més d'una hora.
L'alcalde donava la paraula al regidor Pep Moliner per explicar les línies bàsiques de les ordenances fiscals de cara a aquest 2017.
El primer, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i de les ordenances reguladores dels preus públics d'aquest Ajuntament, que hauran de regir per l'exercici 2017 i següents. Per explicar, doncs, els impostos, les taxes i els preus públics, té la paraula el regidor d'Hisenda, Pep Moliner.
Moltes gràcies, senyor Batlle. En primer lloc, vull fer un agraïment i una menció especial a l'equip de la regidoria d'Hisenda, perquè en una situació delicada i de molta pressa pel festiu que ens evita fer un ple ordinari, doncs s'ha fet una molt bona feina i, per tant, vull agrair a tot l'equip la feina que s'ha fet amb aquestes ordenances. En segon lloc, vull agrair als grups municipals que han volgut col·laborar amb el govern per fer unes ordenances millors que les que teníem, més justes, més equitatives i amb un major nombre de bonificacions, i per tant agrair especialment als grups de la CUP de Sitges en Positiu, doncs, la voluntat que han tingut per fer aquestes ordenances i per ajudar-les a fer. Amb voluntat de canvis de present i de futur, a l'hora de plantejar aquestes ordenances, com us deia, les volíem fer més justes, transparents i eficaces, i començant a parlar de progressivitat i de tarificació social, no només pel futur més immediat, sinó perquè ja quedin les ordenances, doncs, amb aquest sentit i com a element transversal d'acord com a canvi més destacable. Per tant, aquest agraïment. Agrair també especialment la voluntat i la construcció en aquestes ordenances, la voluntat sempre de diàleg que han mostrat Sitges en Positiu i el Partit Popular, i per tant Sitges Grup Independent i el Partit Popular, amb menció especial en alguns punts d'aquestes ordenances i de taxes que tenen afectació sobre serveis importants de la nostra vila. Començaré a explicar-les amb la major brevetat possible i que sigui el més entenedor possible. En primer lloc, es planteja una rebaixa a l'IBI, una rebaixa a l'IBI no substancial, no important. És una rebaixa a l'IBI, unes dècimes del 0,779 al 0,710 per compensar la pujada del cadastre. Aquesta pujada ve donada per aquell acord de sostenibilitat i pla d'ajust que va aprovar el govern de l'Estat, i per tant cada any aquest cadastre va pujant un 10%, per tant, aquesta és el motiu el perquè nosaltres ajustem a la baixa a l'impost sobre béns immobles per tal de tenir un ajust en aquest àmbit. Després, si voleu, tinc el quadre amb xifres més concretes, però ara passo a anomenar la bateria de propostes més destacables pel que afecten a les ordenances. Augmentar la bonificació del 50% al 90% de la quota a les transmissions de terrenys que afectin a l'habitatge habitual del causant per causa de mort a favor dels seus descendents. Per tant, jo crec que aquesta iniciativa també és important de cara al dia a dia del ciutadà de Sitges. Canvis importants en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Pas important, com comentava abans, per entrar en una política de bonificacions i posar en valor l'esforç que han fet els ciutadans aquests darrers anys i, per tant, en aquest cas, l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres pateix canvis importants, canvis com el 95% de bonificació de les obres als edificis que es destinin al lloguer social, 90% de bonificació en habitatges de promoció social barra oficial i obres com a conseqüència d'obra major, 60% de bonificació en obres d'ampliació i instal·lació en edificis que incloguin elements d'estalvi energètic en tots els sentits, il·luminació, estalvi d'aigua, etc., o el 50% en obres destinades a millorar l'habitabilitat pròpia dels habitatges. Per tant, una bateria de canvis importants pel que fa referència a aquest impost. Destaca també la bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, no menor, amb un millor establiment de criteris tècnics i especificacions també pel que fa a la contaminació dels propis vehicles, és a dir, vehicles sobretot i eminentment elèctrics, en el qual aquest establiment de criteris i noves especificacions ajudarà a tenir un major relat de l'impost. Hi havia unes demandes concretes d'un grup polític pel que feia a l'escola d'adults. El mes d'abril ja vam aprovar, pel que fa a ensenyament, un 50% de la taxa bonificada als atollacs de llarga durada i un 100% als aturats sense cap tipus de prestació, tal com demanava el grup de Sitges en positiu en aquest cas. Tot i que no deixarem d'estudiar de cara a l'any que ve, com ja vam comentar, bonificacions més importants en aquesta matèria, perquè em sembla que la seva demanda era d'aquest tipus de taxes, bonificar-la al 100%. Increment d'un 10% a la taxa de residus comercials i domiciliària. Si després voleu més informació sobre aquest increment, jo, la regidora de Via Pública, us podrà concretar més els imports, els nous imports que s'hauran d'emetre a la Mancomunitat pel cànon de residus i part d'aquest increment petit que té un impacte menor, doncs és degut a això, com ja els hi hem explicat a les diferents trobades. Fa molts anys, em remeto, a potser fins i tot fa 10 anys, aquest Ajuntament amb el tema de residus té molts deures pendents. Sempre ha generat una situació deficitària a les nostres comptes i arques municipals el tema de la recollida de brossa i, per tant, crec que és important doncs, que en parlem en profunditat d'aquest tipus d'impostos, però també pel que fa a la recollida de residus. Som un municipi que no recicla prou i que això té una afectació molt important també i un cost molt important per Sitges. Una bateria de bonificacions també importants pel que fa a l'emprenedoria, pel que fa als joves, pel que fa a la creació d'empreses i, per tant, aquelles empreses que generen ocupació, bonificacions que, com bé saben i com han pogut consultar, arriben al 100%. Aquestes bonificacions que ja es van començar a treballar l'any passat, molt concretament algunes en relació a una demanda concreta que havia fet el grup municipal de Ciutadans el 2016, doncs creiem important doncs, que segueixin augmentant i que tots aquells que generen ocupació a la nostra vida, a la nostra vila, doncs tinguin bonificacions perquè així sigui. una altra bonificació important, un altre ajust important és totes aquelles taxes i preus públics que tenen afectació a la piscina municipal. Sabeu que la piscina es troba en un moment delicat i en un moment de pla de viabilitat i per tant es fan ajustaments no molt destacables i importants, però sí per donar compliment al pla de viabilitat de la piscina municipal. Aquestes són les taxes i preus públics més destacables. Jo, com els deia, i entenc que el Batlle Miquel Forns, que és qui presenta la memòria d'aquestes ordenances, serà qui ompli de contingut propostes en concret, però jo crec que és molt important el naixement d'una nova proposta en aquest consistori. I a més que hi ha hagut persones doncs que hi han cregut des de fa temps en l'àmbit de la tarificació social i la progressivitat, i per tant jo crec que avui donem un salt qualitatiu endavant, i per tant especialment agrair a la Carme doncs aquesta proposta concreta de comissió i de taula per treballar les ordenances d'una manera molt més transversal que ho hem fet fins ara. Fa molts grups i fa molt temps que parlen de la progressivitat i la tarificació social i hem pogut trobar alguns exemples, però acabar repetint aquest pas important que dona la vila, perquè és entendre els impostos i les taxes d'una manera diferent a com les hem treballat fins ara. Hi ha pocs exemples d'èxit, però per què no Sitges ser el primer exemple d'èxit amb impostos tan importants, per exemple, com el de béns immobles. Moltes gràcies a tots, i si teniu alguna pregunta després, l'escoltaré.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Ferran Llombart, teniu la paraula.
Bueno, señor alcalde, en relación a lo que son las propuestas que decía el señor Moliner, nosotros hemos trabajado conjuntamente con el gobierno, como usted sabe, en alguna propuesta relativa principalmente a reforzar todo aquello que pueda beneficiar al municipio de Sitges en el área especialmente de promoción económica, el turismo y el bienestar social. Estas han sido las tres prioridades que poníamos en esta legislatura desde la oposición y que afortunadamente pues han sido reflejadas una vez más en este año fiscal en la revisión de las ordenanzas fiscales. Lo único, aclarar un par de términos. En la crónica local recientemente se hablaba de que el gobierno proponía reducir el nuevo IBI para frenar el aumento de la presión fiscal desde el Estado. En los últimos días he querido documentarme y por eso he estado también en contacto con Madrid para ver cuáles eran, si existía algún tipo de borrador o propuesta para la nueva teórica ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado con vistas al 2017. Y actualmente desde el Ministerio de Hacienda y desde el área del ministro de Guindos se nos comunicaba al Grupo Municipal del Partido Popular que no existía hasta el momento ninguna propuesta firme, excepto aquellas que estaban vinculantes a los compromisos de cubrir el déficit público, que actualmente existen compromisos políticos con el Gobierno de la Unión Europea y, en este caso, con los parlamentarios europeos para conseguir llevar adelante un nuevo plan de estabilidad para los próximos 4 años. Dicho esto, quería aclarar 2 puntos. Desde nuestro grupo municipal, en su generalidad, vemos de forma positiva cómo nos hemos aproximado a todas esas demandas que hacíamos. Sin embargo, todavía vemos en esta aprobación inicial insuficientes las reducciones que se están haciendo del IBI para compensarlo, porque, bueno, lo hablaba con el señor Moliné hoy precisamente, los números que ha hecho el Gobierno y los que nosotros hacíamos no eran exactamente los mismos, no nos cuadraban, y como es una aprobación inicial, hemos compartido esta información y al final nos hemos puesto de acuerdo en que efectivamente no existía ningún tipo de valoración catastral suplementaria en la que Sitges se hubiese hecho partícipe y por lo tanto no hemos formado parte de esa salida pública del 1.2% en el que muchas poblaciones de Cataluña han estado inmersas y que se han unido a ese tipo de valoración catastral en este año 2016-17. y también porque al no existir los presupuestos del 2017, pues no se contemplaba ningún tipo de compromiso por parte, ni positivo ni negativo, por parte del Gobierno de España, puesto que todavía no está constituido. Eso sí, recordar lo que hablábamos también y se mencionaba que el plan de ajuste del 2011, pues ya se había hablado de aquella reestructura presupuestaria que supondría pues fiscalizar durante los próximos 10 años en un 10% el IBI. Y esto supondría pues un esfuerzo para todos los sitxetans que actualmente, pues una vez más, viniendo de ese plan de estabilidad, de aquella crisis en las que nos remontábamos en esa época, en el 2011, con aquel famoso plan Montoro, nos podía hacer salir de esa situación caótica, financiera y de déficit en la que se encontraba en las autonomías y, en este caso, el Gobierno de España en su totalidad. Para terminar la intervención y reiterando lo que decía al principio de la intervención, esta aprobación inicial nosotros votaremos a favor, pero siempre habiendo dejado claro que revisaremos estos números de nuevo con el Gobierno para asegurar que a Sitges pues no se le va a repercutir en positivo y grabar una vez más el IBI, porque ahora mismo la situación del pueblo, aun teniendo un superávit, y de los sitxetans, pues todavía sigue siendo crítica, y esperamos poder, pues con las fabas contadas que tenemos, poder trabajar en los proyectos y en las prioridades que tenemos. Lo que sí es cierto, señor alcalde, es que tenemos que intentar pues proteger a nuestros ciudadanos en estos tiempos difíciles y al mismo tiempo, en la medida de lo que sea posible, pues regularizar nuestras cuentas, que es lo que se está haciendo con un superávit en el Gobierno de este ayuntamiento, y que esperemos que nos permita pues mayor inversión en un próximo y corto futuro. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Senyora Vinyet Lluís, teniu la paraula.
Bé, sí. Bé, de les propostes que nosaltres hem rebut des de l'equip del govern i les aportacions que han fet els diferents grups, doncs creiem que són unes ordenances que poden donar molt de sí. Això sí, tal com ha dit el senyor Llombart, també, i també ha explicat una miqueta el senyor Moliner, depèn d'aquesta pressió fiscal que vingui des del govern de Madrid, veurem si realment ho hem ajustat prou al tema de l'IBI, no? Que estava a 0,779 i s'ha quedat amb 0,710. No? També a nosaltres ens agradaria que això es tingués molt en compte, perquè si es pogués baixar d'aquest 0,7, doncs aniria prou bé. Esperem doncs que arribin a molts llocs, que siguin molt àmplies aquestes facilitats que puguem donar amb els ciutadans de Sitges, i sobretot el que també us demano que es faci la suficient divulgació, perquè totes aquelles persones que han de passar per benestar social perquè tenen aquestes dificultats doncs en quant a pagaments de falta doncs de requisits que puguin tenir, que puguin arribar a tothom i que puguin fer ús d'aquestes avantatges que puguem tenir. Realment, també, una vegada aprovades aquestes ordenances, que nosaltres, Sitges Grup Independent, votarà que sí, també farem després un seguiment de tal com han quedat, i al final, si hi hagués entremig alguna modificació o alguna aportació, doncs també la faríem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vinyet Lluís. És el torn de Nou Horitzó. Senyor Mercè, teniu la paraula.
Bé, bones tardes, senyor Batlle. Em remitiré a la legislatura passada. La legislatura passada va haver la revisió de valors cadastrals, amb el qual, en aquest mateix saló de plens, es va dir que, com els valors estaven molt alts, en aquests moments estava en auge el tema del totxo, pues llavors, en aquests moments, el tema del totxo ha baixat un 30% com a mínim. Llavors, aquests valors, el que demanem ja d'entrada al Nou Horitzó, tal com es va aprovar en un d'aquests plens, de que al cap de 5 anys revisaríem i demanaríem la revisió a la baixa al catastre. Això és la primera cosa que vull que es tingui en compte. ¿Vale? Després, amb el tema, clar, perquè hi ha valors d'aquests que es disparen en alguns puestos i altres no es disparen, però bueno, me remitiré a el que avui anem. Avui portem aquí un IBI del 0,779 que teníem aquest any enguany i el passem a 7,10. Això significa un 34% més d'augment del que teníem l'any passat, bueno, que tenim aquest any, vale? Amb el qual acoplant el 10% del decalatge de la revisió de valors catastrals dels 10 anys. A més, ja que tindrà en compte, ho ha apuntat una mica el Lleopard, però sí que jo també tinc informació, amb el qual el govern, si el dia que hi hagin pressupostos, el dia que hi hagin pressupostos, seran bastant forts l'acompanyament dels pressupostos, la llei d'acompanyament dels pressupostos, per una senzilla raó, perquè l'Estat té que complir el dèficit que li ha marcat Europa. Igual que a les empreses importantes els hi faran adelantar el 25% de les aportacions abans de res. Això està ja parlat i enrunat i des d'Europa ja està tipificat. Llavors ja no solament serà un 34%, sinó serà molt més. En aquests moments, que tothom en aquella època es van fer esforços i grossos per al tema de l'IBI, jo crec que ara que es va bé de diners i realment hi ha aquests superàvits tan importants, jo crec que és l'hora de tornar-los als nostres contribuents aquests diners, perquè és que si no els estem enganyant. Amb la resta hi ha coses que ens semblen molt bé i altres que no ens semblen tan bé, però si en el seu moment si volem fer alguna impugnació, ja direm quines són i de moment Horitzó votarà en contra.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Xavinin, és el torn de la CUP.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda. Bé, des de la CUP creiem que aquestes ordenances que es presenten a aprovació inicial segueixen una mica el que vindrien a ser les anteriors del 2016. Sí que és cert que, com ha explicat el Pep, que hi ha una sèrie de bonificacions que abans no hi eren, però en definitiva són una mica el que diríem unes ordenances amb alguns retocs respecte a les de l'any passat, però sense uns canvis substancials que ens haurien de permetre més que res adequar-nos als canvis socioeconòmics que tenim actualment. Per tant, amb la línia que vam fer l'any passat, en aquesta mateixa aprovació inicial, el nostre vot serà d'abstenció. Com comentava, la realitat socioeconòmica actual, degut a aquest sistema capitalista asfixiant que ens trobem, ha variat i creiem que les ordenances necessiten adequar-les i fer-les més justes. I en aquest sentit, Sitges no és una excepció, sinó ben tot el contrari. Actualment ens trobem en un municipi on les desigualtats són cada vegada majors. Si bé el PIB per habitant és el més alt de la comarca i també de tot el Penedès, i dels més alts de Catalunya, és cert que la distribució de la renta és molt desigual i la gent que té uns ingressos més baixos doncs tenen més dificultats a l'hora de poder continuar vivint a Sitges, amb totes les conseqüències que això comporta i genera pel teixit associatiu i la identitat de la vila. Ens trobem, com ja sabem, moltes vegades en pisos amb uns lloguers molt elevats, difícilment lloguers inferiors als 1.000 euros al mes, agreujats aquests per l'especulació que es produeix sobretot en tot el que deriva dels pisos turístics i pels temes laborals en què ens trobem, no? amb un model econòmic enfocat bàsicament al turisme, que en gran part de les ocasions genera una precarietat laboral superior si ho comparem amb altres models econòmics. És per qüestions com aquestes que cal que treballem per mirar a revertir el sistema actual d'ordenances i aconseguir que aquelles famílies amb una situació de més vulnerabilitat tinguin més avantatges i aquells que tenen més recursos doncs paguin més. Veiem, perquè ens va fer arribar a la memòria d'alcaldia que es preveu un canvi en aquest sentit i és per això que agraïm el gir de cara a l'any vinent per tenir unes millors ordenances, més progressives i més justes. En aquesta dinàmica, per fer unes ordenances més progressives, ens trobareu a la CUP per treballar propostes de bonificació a l'IBI a famílies monoparentals o a les famílies amb pocs recursos, per subvencionar l'IBI per incentivar el lloguer social o aplicar un recàrrec, en aquest cas als immobles desocupats, han estat sempre aquestes unes reivindicacions de la CUP al llarg d'aquests anys, que celebrem que es vegin reflectides en la memòria que es presenta. També cal replantejar la gestió dels residus i la seva taxa. Cal anar en la direcció de reduir els residus i premiar aquells que porten a terme bones pràctiques en el reciclatge que permetin a Sitges arribar a un tant per cent de reciclatge molt més elevat dels que tenim actualment. Però no només cal premiar i, per tant, bonificar aquells que fan un ús correcte en el reciclatge, sinó que cal sancionar a tot aquell que dugui accions incíviques pel que fa a la gestió de residus. Cal ser el màxim d'estrictes en totes aquelles polítiques que afecten el medi ambient i tant la gestió de residus com l'eficiència energètica en són prioritàries en aquest sentit. A banda, però, d'aquesta declaració d'intencions, des de la CUP presentem una sèrie o presentarem, més aviat dit, una sèrie d'al·legacions que creiem que poden ser importants. Al·legacions en temes com l'eficiència energètica, en l'IBI per als immobles urbans d'ús comercial, així com les taxes per l'ocupació del domini públic, que preveu una taxa per les entitats sense ànim de lucre, que nosaltres creiem que no hi haurien de ser, com són el cas de les paradetes de Sant Jordi, i en canvi ens agradaria que aquesta fos incrementada en segons quines activitats, com podrien ser els caixers automàtics, que també és una llarga reivindicació que hem fet. Però en definitiva, i per acabar la meva intervenció, esperem el decret aquest de creació d'aquesta comissió politicotècnica. Cal que posem un calendari el més aviat possible i comencem a treballar per ser pioners en tenir unes ordenances més justes. Gràcies.
Moltes gràcies. És el torn de Ciutadans. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bona tarda a tothom, veïns, veïnes i regidors, senyor alcalde. Bé, ens ha sorprès una memòria d'alcaldia relativa a les ordenances fiscals, gratament, en certs aspectes. En primer lloc, valorem positivament que s'hagin fet seves les nostres propostes socials en matèria fiscal, com ara des d'un punt de vista politicotècnic, la bonificació de l'IBI a les famílies monoparentals, subvencionar l'IBI de les famílies durant el tràmit d'execució hipotecària, des del moment que reben la interlocutòria, i que no és el mateix que de les famílies desnonades, ja que aquesta previsió ja ve determinada per llei, tot i que sortia a les ordenances. I tot des d'una comissió que compti en tots els grups, de manera que es puguin aportar diferents propostes, que sigui transversal, que les tenim. Volem avançar en un equilibri entre els ingressos i la situació de les persones més desafavorides. En segon lloc, trobem a faltar una taula comparativa entre les modificacions de les ordenances fiscals de l'any passat i d'aquest any, per l'any vinent, del 2017, per poder comparar els tipus, i una taula per veure especialment l'impacte econòmic que comporta això, la previsió d'ingressos, els efectes de les bonificacions o exempcions anys enrere, i especialment donar a conèixer a la ciutadania en general la possibilitat d'acollir-se a les bonificacions. Hem de donar publicitat a aquestes bonificacions. La majoria dels ciutadans no ho saben. L'Ajuntament no aplica les bonificacions perquè sí, té un caràcter potestatiu, per tant, han de ser els ciutadans. I creiem fermament que hem de donar a conèixer i donar aquesta publicitat a les bonificacions perquè els ciutadans es puguin veure beneficiats. En tercer lloc, ens sembla bé la baixada de determinats impostos, com ara el tipus de gravament de l'IBI general dels béns immobles, que passa, com han dit, del 0,779% al 0,771% del tipus de gravamen, i per l'ús d'oci i hostaleria del 0,789% al 0,773%, el qual diu que comporta l'aplicació normativa del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, és a dir, com han dit els companys, la revisió cadastral. El problema és que no disposem de dades concretes sobre aquesta revisió cadastral ni a l'informe ni a la memòria. És evident que encara no tenim aquestes dades. Això és molt important. Si bé és cert que baixa el tipus, l'impost puja per la revisió dels valors dels béns immobles. I en relació al que ha comentat el senyor Llombart, hi ha una resolució del 16 de febrer del 2016 de la Direcció General del Catastro, la que determina els municipis i el període d'aplicació del procediment de regularització catastral. I en aquest sentit, en aquesta resolució, surt Sitges. S'observa una regularització fins al 30 de juliol del 2017. El problema és que no s'especifica el cost i la quantia que afectarà el tipus definitiu que s'haurà de pagar de l'IBI. Evidentment, haurem d'esperar a la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat. Bé, ara en relació a les modificacions concretes que s'han fet de les ordenances fiscals, trobem 5 modificacions d'impostos, 7 de taxes i 4 de preus públics. Passant al detall de les modificacions més destacades. a l'ordenança fiscal sobre els immobles, ho han comentat abans, res a dir. En relació a l'impost sobre activitats econòmiques, només són adaptacions formals de la normativa, res important. A la 3, a l'impost sobre activitats econòmiques. Es desenvolupa, com ha dit el senyor Moliner, la bonificació del 50% relativa als motors híbrids i als vehicles que utilitzin determinats carburants menys agressius contra el medi ambient. Crec recordar que aquesta bonificació ve determinada per les al·legacions que va presentar un particular l'any passat i que van ser acceptades, i em sembla bé que siguin desenvolupades per part del govern. En relació a l'ordenança sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'antiga plusvàlua, a l'apartat 3 de l'article 1, el fet imposable, veiem una nova previsió legal. No sé si s'han donat compte, és una previsió que ve de l'Estat perquè ve de Madrid, la inclusió en quant a l'adjudicació de l'immoble en favor d'un dels copropietaris com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns sobre l'immoble. M'explico. És a dir, en el cas que hi hagués un divorci, és a dir, una parella té un immoble a mitges, si un dels dos s'ha adjudicat aquest immoble, haurà de pagar aquest impost. Realment, em sembla molt injust, ja que en aquests casos de dissolució del vincle familiar hi ha un fort impacte econòmic per totes parts i han de fer front a una situació personal econòmica, majoritàriament amb fills petits, i creiem, evidentment, que és molt injust, social, des del punt de vista social. Crec que aquesta qüestió s'haurà de tractar en aquesta comissió politico-tècnica i creiem que s'han de fer bonificacions importants en aquest sentit. A l'article 7, apartats C i D, es preveu també la situació de subhastes judicials i a les expropiacions forçoses. Hem de dir que tots coneixem la gran majoria dels casos, les subhastes judicials, que venen després d'un procediment molt llarg d'execució hipotecària. I per tot això creiem que aquestes dues noves previsions haurien d'anar acompanyades, com he dit abans, de fortes bonificacions per evitar situacions injustes amb persones que ho han perdut tot. En quant a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a l'article 6 trobem nombrosos beneficis fiscals de concessió potestativa, és a dir, que ho ha de demanar el ciutadà. I trobem, com ha dit el senyor Moliner, en 95% d'especial interès, en obres d'especial interès, en promocions d'habitatges de protecció oficial, derivats d'aiguats, inundacions, etc. Em sembla una bona proposta. En relació a la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció d'intervenció administrativa a l'activitat dels ciutadans i empreses, a través del sotmetiment de prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, observem una bonificació del 25% a la taxa de llicència d'activitat o de comprovació per la implantació de sistemes d'estalvi i eficiència energètica que millorin la qualificació energètica, és a dir, el certificat Biosfer. Ens sembla una aposta raonable per part de l'equip de govern, tot i que ens agradaria saber quin impacte hauria si puguem apujar aquesta bonificació fins al 50% per tal de complir amb aquest compromís amb el certificat de Biosfer. En relació a la taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans i domiciliaris, la pujada és substancial, és a dir, es veu una pujada continuada i no l'entenem. No entenem perquè si l'únic argument que és perquè s'han ampliat els serveis per part de l'empresa concessionària, creiem que han de ser més exhaustius, exigents a l'hora de fer complir aquest contracte amb CESPA. Si com creiem és per millorar o canviar un contenidor, hem de recordar que tenim 25 milions d'euros de romanent pendents per inversions i que no es poden tocar. I evidentment creiem que per què hem de pujar aquesta taxa? Per tenir més calés a la butxaca? Crec que les institucions públiques han de ser, no són empreses privades. Quan parlem d'un equilibri pressupostari, parlem no només de despeses, sinó també d'ingressos. En relació a la taxa de serveis de cementiri, conducció de difunts i serveis fúnebres de caràcter municipals, puja substancialment la sala de vetlla i oratori de 472 a 550, gairebé 90 euros. Voldríem saber per quina raó. En quant a la taxa per ocupació o aprofitament del domini públic, com ha comentat el senyor Nin, en relació a la Fira de Sant Jordi, baixa, però també ens agradaria que no es cobrés per aquesta, per la Fira de Sant Jordi, i de fet, encara que no sigui per ordenances fiscals, esperem que aquest any puguem estar tots els grups, no només uns. En relació a la taxa de la utilització d'instal·lacions municipals i serveis complementaris, es detalla substancialment el preu de l'espai jove i la taxa segons els espais, i en relació als preus públics. Casal d'Estiu, estades multiesportives, es veu lleument, baixen els preus públics de la venda de llibres destinats a la promoció cultural, està bé aquesta proposta. En relació al preu de la piscina pública, entenem que, com ha dit el senyor Moliner o el Batlle, és en relació al pla de viabilitat de la piscina municipal. Crec que evidentment s'havia de complir en aquest sentit. La 15 és el preu públic del Centre d'Empreses Creatives. Creiem que és una bona proposta perquè és una delimitació dels preus i s'eliminen serveis auxiliars o complementaris que no tenien gaire sentit, i creiem també que és una oferta molt més atractiva del Centre d'Empreses Creatives. I finalment, a banda de tot el que he comentat, no trobem bonificacions amb criteris objectius en els preus de les escoles bressols de titularitat municipal, tal i com vam exposar en el darrer ple ordinari en relació a l'informe. Clar, estem en una aprovació inicial. Si des d'aquesta aprovació inicial no surt aquesta modificació, no es podrà fer fins l'any vinent, no? Evidentment, nosaltres ens agradaria que aquesta proposta estigui recollida per part de l'equip de govern, i a banda d'això farem evidentment les al·legacions oportunes, i en principi el nostre vot serà abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. És el torn de Sitges en positiu. Senyor Marc Macià, que teniu la paraula.
Moltes gràcies i bona tarda. Un any més ens hem trobat amb poc temps per a treballar esmenes sobre les ordenances fiscals que el govern ens presentava, escassament una setmana. Però i enguany sí, hi ha hagut l'oportunitat de seure en una mateixa taula per parlar-ne. En primer lloc, doncs, agrair a la senyora Almirall i al senyor Moliner que ens expliquessin de primera mà, i creiem en bona sintonia, les novetats que enguany han traslladat a les ordenances fiscals per al 2017. També positiu que, a diferència de les esmenes presentades l'any anterior pel nostre grup i completament obviades pel govern, enguany ens hem sentit, si més no, escoltats. Resultat d'això, tres de les moltes propostes que posàvem sobre la taula han estat incloses a les ordenances fiscals per a l'any vinent. Aquestes són, com ja ha esmentat el senyor Moliner, en primer lloc, la bonificació del 95% de la taxa d'inici d'activitats per aturats de llarga durada o amb tota la unitat familiar en situació d'atur. Important, doncs, l'autoocupació, important per nosaltres, doncs, l'autoocupació s'ha mostrat en molts casos com l'única sortida en aquesta situació. I fomentar-la ajudant a que l'emprenedor tingui menys despesa en la posada en marxa, creiem, és sens dubte molt positiu. En segon lloc, bonificació del 50% per aturats de llarga durada en cursos a l'escola d'adults i 100% per aquells sense subsidi o en què tota la unitat familiar es troba en situació d'atur. També són ferms defensors de la formació com a clau per a revertir la situació de manca de treball. I en tercer lloc, rebaixes en algunes de les taxes per a l'ús d'espais públics. Tot i que en general no són les ordenances fiscals que voldríem, sí que creiem que s'ha fet un pas endavant i les veiem més en la línia d'allò que com a grup d'esquerres defensem. Però encara queda molt de camí a fer per tal d'assolir unes de més justes. I és que la major part de les esmenes que proposem des de ja fa temps van en la línia d'una millora i un avenç cap a la progressivitat fiscal, aplicant tarificació social i ambiental en moltes de les taxes i impostos. Es tracta, doncs, de pagar en funció de la renda, de les càrregues familiars, de la situació laboral. Es tracta de no universalitzar taxes i impostos, sinó d'adequar-los a la realitat particular de cada ciutadà per tal d'evitar agreujar les desigualtats socioeconòmiques. També, en el cas ambiental, adequar els pagaments amb l'aplicació de mecanismes de fiscalitat ambiental gravant aquells que generin un nivell de contaminació més alt amb l'objectiu de ser més justos i alhora fomentar les bones pràctiques. Per aconseguir donar aquest nou enfoc a les nostres ordenances fiscals, creiem que en aquests moments manca una fotografia precisa de la realitat de la nostra vila. Quines són les necessitats econòmiques reals que s'han de traduir a la posterior recaptació? Quina és la realitat social de les famílies sitgetanes? Les taxes i impostos han de revertir de forma eficient en la ciutadania. No pot ser que els sitgetans paguin, sovint amb molt d'esforç, i que després s'obrin diners. I no pot ser que tothom pagui el mateix sense fer l'exercici de mirar més enllà. Hem d'aconseguir ser més acurats, hem d'aconseguir ser més justos. I en aquest sentit estem contents i valorem molt positivament que el govern hagi fet seva la proposta de Sitges en positiu i hagi afegit a la memòria d'alcaldia la posada en marxa d'un consell politicotècnic per tal de repensar les ordenances fiscals futures. Un consell que haurà de servir per treballar de forma curada a la realitat de Sitges, amb criteris objectius, que ha d'introduir progressivitat fiscal, que ens ha de permetre fer-ho amb temps i de forma sostinguda al llarg de l'any, amb la participació de tots els grups polítics, la part tècnica i el Consell, l'ajut, la visió d'altres agents que puguin aportar tant idees com bones pràctiques d'altres administracions amb un treball transversal. De ben segur que en un any no en tindrem prou, però les properes ordenances fiscals ja haurien de mostrar canvis en aquest sentit i una voluntat clara d'arribar a aquelles que Sitges necessita i els sitgetans mereixen. S'ha fet un petit pas endavant que amb la posada en marxa d'aquest Consell es pot convertir en un gran pas. I Sitges en positiu també farà un pas endavant avui i transformarà el seu no rotund de l'any anterior en una abstenció que vol ser un clar vot de confiança a aquest canvi, de rumb. Volem fer una abstenció que soni a sí. Sí a treballar per aquest camí, sí a fer-ho sense més dilació, sí a dotar Sitges de les ordenances fiscals que els seus ciutadans mereixen. Esperem que les promeses es compleixin i que la feina es materialitzi per poder traspassar també aquest sí a l'aprovació de les properes ordenances fiscals. Està a les mans de vostès, govern, també en les nostres, oposició. Perdem la por, traiem-nos la son de les orelles i comencem a treballar, ara sí, per unes ordenances fiscals més racionals i més justes per a la ciutadania de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Macià. Senyor Moliner, per anar responent les intervencions dels grups, té la paraula.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle. Moltes gràcies a tots els grups. Començarem per l'ordre de les intervencions. El Partit Popular, el regidor Ferralló, en part, ha explicat i ha matitzat el que recollia un diari local aquest passat cap de setmana. Efectivament és així, això forma part d'aquesta pujada cadastral i haver pactat des del 2011, però és un pla d'ajust aprovat pel govern espanyol i per tant té afectació, com he dit abans, sobre els diferents impostos a la majoria de casos dels diferents municipis. En tot cas, agrair-li el to de la intervenció. Vostès em demanaven concreció amb les dades i els he explicat quan hem anat parlant que encara hi ha molta feina que a hores d'ara s'està fent, sobretot a nivell de quadres comparatius de tots i cada un dels impostos i quina afectació tindrà el ciutadà, però sí que els hi puc dir, per exemple, atenent al que comentava el regidor Lluís Mercè abans, que la previsió inicial de recaptació de l'IBI pel 2016 era de 17.100.000 euros i la recaptació de l'IBI pel 2017 és de 16.800.000 euros. Per tant, després ja hi entraré, però aquesta pujada del 34% que comenta el senyor Lluís Mercè, no els meus tècnics i jo mateix, que ho he pogut comprovar, no queda reflectit en els ingressos municipals. Per tant, els ingressos municipals per l'IBI baixen, igual que baixaran els ingressos, molts ingressos municipals per bonificacions que aplicarem, esperem, i per altres impostos que hem baixat, i excepte la petita pujada de 70.000 euros que la Carme després concretarà més, que té l'impost de la brossa. Per tant, estem parlant de xifres reals i que els quadrants dels impostos del 2016 al 2017 preveuen una rebaixa de la recaptació municipal, per tant, que el ciutadà en general pagui menys del que paga ara. Jo sí que els vull dir també que tenen tota la raó quan diuen que no coneixem i desconeixem el pressupost del 2017 del govern de l'Estat espanyol i l'afectació que tindrà sobre nosaltres. Desgraciadament hem de conviure encara amb que la política d'ingressos i despeses que es fa per no tenir autonomia fiscal, com tenen altres nacions sense estat de l'Estat espanyol, com és el País Basc, per exemple, doncs nosaltres hem de conviure amb això, no? I per tant això té una afectació sobre el municipi. I per tant no els hi puc dir quina serà la previsió. El que sí que han fet els tècnics municipals d'Hisenda, crec que en coherència, esperant a la resolució definitiva d'aquest pressupost 2017, és quadrar a l'impost de béns immobles perquè no tingui una afectació
sobre el ciutadà la pujada real que coneixem del cadastre. Per tant, agrair-li el to i agrair-li també les propostes per incentivació econòmica que fa molts anys que vostès presenten i que es veuen reflectides a les ordenances. Sitges en positiu, agrair també, perdoneu, em confonc, estan junts, i, perdó, abans ho dèiem diferent, però ara com ens fas dir, Sitges grup independent, doncs em lio jo també, una mica culpa teva, és vinyet, no, home, no. Està clar, agrair la voluntat d'acord i de pacte que has tingut en tot moment i el vot positiu de Sitges grup independent. Està clar que necessitem que els diferents grups facin un seguiment durant tot l'any de les ordenances municipals. De fet, per això l'aposta de la creació conjunta d'aquesta comissió politico-tècnica que treballi les ordenances durant tot l'any i que se'n pugui parlar d'elles. Jo sempre dic una cosa, i us ho vaig dir a la comissió amb algun matís, doncs, que la intervenció municipal em va concretar, és veritat, no tot fins al període d'aprovació inicial a definitiu es pot modificar, però jo crec que aquesta comissió amb tots els estaments jurídico-tècnics de la casa, els grups polítics i experts que puguin venir de fora o els que tenim a casa, doncs servirà per fer un seguiment acurat i per modificar tot allò que podem modificar amb voluntat política, i aquest govern està convençut de que així serà. A la intervenció de Nou Horitzó, també agrair el to del seu portaveu, del Lluís. És veritat que s'ha hagut d'ajustar l'IBI, que potser es podria haver ajustat més, però l'aposta és aquesta. Veurem fins a l'aprovació definitiva si tenim notícies del govern de l'Estat i, per tant, podem encara introduir alguna modificació a l'IBI, perquè no estem oberts a fer-ho, però de moment ja s'ha fet l'ajust i ja els he comentat la previsió d'ingrés. I per tant això no tindrà, creiem de moment, fins que no hi hagi el pressupost de l'Estat, afectació de cara al ciutadà, perquè s'ha ajustat de la manera més eficient que hem pogut i que no tingués una repercussió molt important cap a les arques municipals, perquè tenim els recursos del municipi, els municipis no en tenim cap més, alguna subvenció o altra de la Diputació o de la Generalitat que la situació fa que a vegades també costin d'arribar, i els municipis tenim el que tenim i vivim amb el que vivim, i a nivell d'ingressos i despeses els números són molt clars. Per tant, esperarem a que digui el pressupost. De totes maneres, el senyor Lluís Mercè ens demanava que reviséssim a la baixa, aquesta revisió general a la baixa del cadastre que podem demanar. Jo, si per 5 anys, al cap de 5 anys, ara el 2017 ho podem fer, i per tant jo seria el primer acord que traslladaria, si el Vallà ho veu bé, a la comissió politico-tècnic, a parlar-ne, la comissió politico-tècnica, per veure si tots els grups hi estem d'acord, i si més no, de moment fer-ho a la Junta de Portaveus, perquè jo crec que aquest sí que és un pas important. El grup de Ciutadans, també agraïment per l'abstenció. Vostè ha desgranat les ordenances i propostes que introduiria, i el convido, perquè m'han semblat algunes interessants, en què presentin al·legacions al seu grup durant aquest període d'exposició pública, i aquelles que puguem i que siguin viables introduir-les, doncs es puguin introduir. Sobretot vostè feia referència a al·legacions en matèria política social i a nivell d'activitat econòmica, doncs jo el convido que presentin al·legacions, que es concretin en un document i que en puguem parlar entre tots per veure la conveniència o no d'introduir aquest tipus d'al·legacions. Sí que és cert que aquesta al·legació pel que fa als vehicles de tracció mecànica ve d'una al·legació, però també és voluntat del govern, està clar, avançar amb tot allò, com s'ha mostrat amb les taxes de lició, amb tot allò que faci referència a la sostenibilitat energètica i del medi, doncs, de la Vila de Sitges, i per tant aquestes bonificacions a les taxes no les deixarem mai de treballar entre tots els departaments, perquè la consciència és molt generalitzada. Per tant, li responc això, i li repeteixo la seva voluntat de pacte en aquesta matèria. a la candidatura d'Unitat Popular, les CUP, evidentment és un pas molt important i el govern ens satisfà especialment que el seu govern, que el seu grup municipal ens hagi donat suport a aquesta abstenció positiva que han explicat. No és perquè han dit que no. Sí. Ho porto a la samarreta. Ah, vale, governem-nos. Exacte. Vale. No. Agrair especialment el to de la intervenció de la CUP i ens agrada que també hagin fet aquest tipus d'intervenció. Tenim moltes coses en comú més enllà de moltes coses en comú més enllà de la política municipal. Estem en un moment important del país i, per tant, ja li vaig comentar al seu portaveu, doncs, que aquesta abstenció positiva i aquest discurs de la CUP al govern especialment ens agrada i ens motiva especialment. Efectivament cal un estudi socioeconòmic important a la vila per saber quina és la situació real dels ciutadans. Jo crec que Sitges en positiu, també a les diferents reunions que hem tingut, doncs, ens han comentat aquesta necessitat de fer un estudi socioeconòmic per tal d'analitzar posteriori quines són les necessitats en clau ordenances, però també pressupost. És a dir, això ens pot ajudar no només a tancar-nos amb les ordenances, sinó a obrir espais de debat entorn al futur pressupost municipal i els que hagin de venir en aquesta legislatura i a les futures. Estem totalment d'acord amb la problemàtica del lloguer social, i per tant aviat s'anunciaran mesures que poden ser compartides per part de la regidoria pertinent, i emplaçar-nos a seguir parlant en el marc d'aquesta comissió tècnica en què vostès, per defensar des de fa molts anys la tarificació social i la progressivitat fiscal, crec que poden tenir un paper rellevant i un paper important, i crec que la poden nodrir d'experts que vostès coneixen i que ja treballen en aquesta matèria entorn al seu grup municipal. Per tant, crec que és important aquesta aportació i les que hi ha hagut en aquests darrers dies en aquesta matèria. A Sitges en positiu, conformat pel Partit Socialista i per Iniciativa, perquè hem tingut diferents reunions amb els tres. Per separat hi ha hagut avenços importants en aquesta matèria. Els dos partits que conformen Sitges en positiu també porten a l'agenda des de fa temps la tarificació social i la progressivitat fiscal, i per tant crec que és important aquesta comissió, i a més neix, com he dit abans, d'una de les seves regidores, que ha tingut un interès especial perquè les coses com les ordenances puguin parlar a través del consens i de la col·laboració entre tots els grups municipals. Jo crec que aquest salt qualitatiu que donem avui a l'Ajuntament és molt important. També ens fa molt contents el govern el to de Sitges en positiu a la seva intervenció avui. Per tant, gràcies, regidor, i crec que no ens hem de quedar aquí, hem de seguir avançant. Aquestes ordenances han facilitat aquest canvi de paradigma en moltes coses. Hi ha molta feina a fer. Vostès van plantejar una bateria de bonificacions que no les hem pogut aplicar, però crec que obren l'escenari, i aquesta comissió sobretot, per treballar aquest tipus de bonificacions i aquestes ordenances que proposen. Sense més, moltes gràcies a tots. A vostra confiança.
Gràcies. Si em permeten, donaríem la paraula a la regidora Carme Almirall i a la regidora Aurora Carbonell, perquè hi ha hagut amb la intervenció de Ciutadans, intervenció de la CUP, algunes coses molt concretes d'unes taxes, i perquè puguin respondre-ho. Senyora Almirall, respecte al tema de la taxa de la brossa, i després, senyora Carbonell, pel tema de la Fira de Sant Jordi i algun altre aspecte que hi havia de bonificacions d'empreses.
Gràcies, senyor Batlle. Fer-li un parell d'aclariments, potser no em vaig explicar amb molta claredat a la comissió informativa, però estem parlant de taxa de recollida, tractament i eliminació de residus. Aquest increment no va en res vinculat ni a un camió nou ni a contenidors nous, sinó que està estrictament vinculat al cànon que ens cobra la Mancomunitat per tractar i eliminar els residus. Nosaltres li portem tones de residu a la Mancomunitat, i la Mancomunitat per cada tona ens cobra un import. En aquest moment estem pagant un import de 19 euros per tona, perquè com que la Generalitat no ha aprovat pressupostos i l'Agència Catalana de Residus està vinculada a la Generalitat, no ha pogut posar el cànon que pretenia posar per l'any 2016, que era de 24 euros. Però es preveu que el 2017 s'aprovin pressupostos, per tant el cànon que ens cobraran per cada tona de residu que portem a tractar a la Mancomunitat, que és el servei que ens ho fa, costarà 30 euros. Això suposa un increment per a les arques municipals de despesa d'uns 175.000 euros. Fem aquesta aplicació en el que és el tractament. També és un tema una mica pedagògic perquè tots plegats ens conscienciem de que l'any 2020 l'Europa ens demanarà que tinguem un reciclatge del 40-45%. L'Estat Catalunya en aquest moment la mitjana és de 37% i a Sitges tenim molta feina per fer perquè estem a un 20% de reciclatge. Per tant, vol dir que portem moltes tones de residu a la Mancomunitat, que també n'haurem de parlar si som capaços de reduir la tona de residu, reduirem la despesa, per tant ho podrem tornar repercutint al ciutadà. Però ara per ara la realitat és aquesta, 1.400.000 euros paguem perquè ens tractin el residu que generem en el municipi. I perquè fa el tema del cementiri, dir-li que no és que haguem apujat el preu de la sala de vetlla. La sala de vetlla manté el preu de 472 euros. L'empresa concessionària el que ens ha demanat és poder oferir un servei nou, una sala de vetlla amb càtering i una marca coneguda de cafè, que no faré propaganda. O sigui, si vostè vol tenir croissants i poder prendre's un cafè mentre es vetlla els seus éssers estimats, tindrà un preu superior.
Posa confort, eh? Entre altres coses, aquest servei que comentava la regidora és un servei que la mateixa empresa concessionària està ofertant en altres tanatoris, en el de Sitges no, i per això ha fet la proposta. És un servei que, si les famílies el volen contractar, el contracten, i si no, no. Avui en dia no el podem oferir perquè no està contemplat com a ordenança, i per això s'inclou. No afecta a la tarifa normal, diguem. Senyora Carbonell, per contestar el tema de la Fira de Sant Jordi, que comentava la CUP i Ciutadans, i alguna qüestió més d'empreses?
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, primer de tot, en el tema d'empreses que preguntava el grup de Ciutadans, el descompte de la bonificació del 25% per les activitats que es mantinguin amb activitats sostenibles energèticament. És cert que també, evidentment, està vinculat a tot el biosfer, però nosaltres també ho adoptem a petició de l'ADEC. L'Associació d'Empresaris, sempre abans de fer les ordenances, ens diuen, mira, això podem anar per aquí, podem anar cap allà, i nosaltres en aquest sentit els hi seguim bastant. Mantenem que s'ha d'aprovar primer i si evidentment es necessita que s'ampliï més, no hi ha cap problema. Una de les coses que ens van demanar, que té totes les raons, en el tema de la difusió. Ens van demanar sobretot que s'havia de fer més difusió perquè molta gent no demana les bonificacions perquè no en té coneixement. En aquest sentit ja vam quedar amb ells precisament de fer una jornada específica només per explicar totes les novetats d'aquest any i segurament potser haurem de fer un díptic o haurem de fer alguna cosa més perquè durant tot l'any la gent vagi coneixent tot el que fem, perquè és cert que aquí ens manca encara fer molta més difusió. I respecte al que han comentat de la Fira de Sant Jordi, tant vostès com la CUP, no, només dic que el preu, el que es cobra és a les empreses, és a dir, els llibreters i els floristes, els que fan una activitat econòmica, les entitats no se'ls hi cobra. Ara bé, també és cert que el Sant Jordi caldrà redefinir-lo una mica, perquè està passant que cada vegada hi ha menys llibreters i menys floristes i més entitats. Una mica per això vam eliminar els partits polítics, perquè vam dir és que al final serà una fira de tot, un poti-poti, diguem, i quatre llibres i quatre flors. Potser s'haurà de redefinir, però sí que és cert que qui paga només és el que fa l'activitat econòmica que compra, que ven, diguem, però les entitats no paguen. Ara estem limitats entre que nosaltres posem el material, que tampoc podem, no tenim tampoc ja el màxim de taules i cadires que podem oferir, i després limitar una mica la fira per això, perquè no se'ns escapi i ens quedin massa activitats que no tenen res a veure al final amb els llibres. Però bueno, això és un altre tema que caldrà redefinir-ho. Però amb el tema de taxes, més que res que quedi clar que les entitats no paguen. D'acord? Gràcies.
Moltes gràcies. Tenim un segon torn de paraules pels grups municipals, per si en volen fer ús. Algun grup? Sí, senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a les taules comparatives i a l'impacte econòmic, senyor Moliner, li agrairia saber per quan ho tindrem, perquè evidentment si volem fer al·legacions seria de molta utilitat. En relació al donar a conèixer la publicitat que comenta la senyora Carbonell, proposem que s'enviï una carta a tots els ciutadans manifestant o explicant això a moda de publicitat, no? crec que és una, la possibilitat d'acollir-se a les bonificacions és una proposta que ho han de saber tots i seria molt beneficiós pels pel ciutadans. I sobretot guanyaria molt la imatge de l'Ajuntament. En relació a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys, és a dir, l'antiga plusvàlua, el senyor Moliner no ha comentat res, és a dir, en relació al tema de les bonificacions en casos de dissolucions de vincles familiars, divorcis, etc. En aquest sentit, ens agradaria, si és possible, aprofundir en determinades bonificacions i saber quin pensament té el govern. En relació a la taxa de residus, senyora Almirall, perdoni, que ja tinc al cap avui, ens agradaria saber una previsió dels ingressos i les despeses i també l'impacte d'això, de la taxa. En relació al servei de vetlla, com he dit abans, no sortia així, potser m'he equivocat, però crec que sortia que s'elevava fins gairebé 90 euros o 80 euros aquesta taxa. I finalment, en relació, senyor Moliner, no ha esmentat o no ha fet esment en les escoles bressol que havíem comentat al ple passat en relació a l'informe d'intervenció de les llars d'infants. Ens agradaria saber si tenen previst alguna modificació o alguna en relació a les ordenances fiscals i als preus públics per intentar fer una bonificació molt més objectiva, en criteris més objectius i més transversals que no únicament econòmics. No? Gràcies.
Moltes gràcies. Algun grup municipal vol intervenir també? Sí, senyora Gasulla.
Bé, molt interessant el debat, les aportacions de tothom, però sí que tenim una mica la sensació de que cada mes d'octubre hem de córrer per aprovar aquestes ordenances i amb poc temps per fer propostes i obrir un canal de diàleg que és absolutament imprescindible per tirar-les endavant. Nosaltres precisament creiem que aquest model és obsolet, és a dir, el model de deixar a començaments d'octubre una proposta d'ordenances fiscals en aquests moments ja està fora de mida. I s'ha de fer un enfocament més viu i en la línia d'una realitat que cada vegada és més viva, més canviant, i no és ara, sinó tot l'any, que cal treballar política i tècnicament aquestes ordenances. Vostès han inclòs aquesta consideració a la memòria d'alcaldia, com ha dit el meu company Marc Macià, la qual cosa valorem molt positivament, perquè creiem que és una eina absolutament fonamental per a aquest nou plantejament, que passa per la creació d'aquesta comissió, que faci sempre un informe econòmic social per conèixer la realitat de Sitges, però també per comprovar una cosa molt important que avui potser encara no s'ha parlat aquí, que és el retorn d'aquests impostos i taxes sobre els ciutadans i les ciutadanes de Sitges, tan o més important que la quantitat a pagar. És veure quina repercussió hi ha en la vida dels sitgetans i les sitgetanes. I per això volem data i hora per la creació d'aquesta comissió perquè comenci a funcionar. Nosaltres volem pagar impostos, ja sé que potser no és massa popular aquesta afirmació, perquè creiem que és l'eina per millorar els serveis públics i el que nosaltres defensem és això, la millora, la qualitat dels serveis públics i la universalitat d'aquests serveis. Igualment, tot i reconeixent que estan fent realment un esforç en aproximar-se en aquesta línia, ens fa falta més concreció sobre d'altres mesures que creiem que són molt importants. Ens ha faltat temps, més comunicació, més debat. No han inclòs concrecions que per nosaltres són viables i molt positives per a Sitges. Volem entendre que és per falta de temps o falta de consens tècnic. La nostra línia és sempre la progressivitat, l'equitat i per això, malgrat els arguments donats a la comissió informativa puguin ser raonables, ens costa molt d'acceptar, senyora Almirall, que la taxa de residus comercials s'apugi de manera lineal com a manera de penalitzar, i no li falta raó, en general, aquesta mala praxis del sector. Però creiem, tal com deia el company de la CUP, que cal buscar la línia contrària. És a dir, premiar i incentivar les bones pràctiques i penalitzar qui no faci el tractament de residus correctament. Un únic impost lineal va en sentit contrari a l'equitat. I sabem que hi ha comerços sensibles, pocs, és cert, però hi ha comerços sensibles a la recollida de residus i cal reconèixer també aquest esforç. També creiem que hi ha marge per poder aplicar bonificacions en IBIs, com ara en immobles on es faci activitat d'interès municipal, concretament en l'àmbit de la cultura, com a llibreries, galeries d'art, precisament perquè Sitges és coneguda arreu del món com un referent cultural i s'ha de preservar la supervivència d'aquests espais tan castigats per la crisi i tan necessaris humanament. Vostè, senyora Carbonell, ha fet referència que la Fira de Sant Jordi està deixant de ser una fira de llibres per passar a ser tota mena d'activitats. Ens preocupa i molt aquesta realitat perquè sabem que en aquests moments a Sitges, per exemple, només hi ha una llibreria, que tampoc és una llibreria, no? I és una autèntica llàstima, no? Els hem de posar les coses fàcils. També ens preocupa i molt el bloqueig del mercat de lloguer degut a l'afluència de l'anomenat lloguer turístic. Sabem, perquè hem tingut converses al respecte, que és una realitat que difícil de controlar, que la Generalitat està al darrere, però és una d'aquestes realitats canviants que una comissió com la que hem proposat ha d'estudiar i posar-li el millor remei per a no perjudicar ningú. És cert que ha manifestat la voluntat de dialogar sobre aquests altres aspectes, per això, quan aquesta voluntat es materialitzi definitivament, estem segurs de que podrem recolzar plenament les pròximes propostes d'ordenances fiscals. L'última observació al respecte del que ha dit el regidor de Ciutadans, a mi em sembla una molt bona proposta la que diu vostè sobre les bonificacions. És veritat que hi ha una falta d'informació que no arriba al ciutadà, el ciutadà sent parlar del que ha de pagar, i molesta molt pagar aquests impostos i veure que a més no es veuen al carrer, oi? Jo no sé si és possible en el rebut, per exemple, de l'IBI, perquè depèn de la Diputació on fa l'efecte, incloure aquests impostos d'alguna manera per estalviar, afegir un altre paper, no? Però crec que és fonamental aquesta comunicació, aquesta anada i tornada d'aquesta informació, perquè és veritat que hi ha els diners, però no es demanen, i això és encara més preocupant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, Ciutadans, les taxes de l'escola Bressol es van aprovar el mes d'abril, val? Per endegar el curs amb temps i forma, però estem disposats a parlar, i més la voluntat del nou regidor d'ensenyament va anar en aquest sentit, amb les bonificacions establertes com amb objectius més transversals, que no només siguin econòmics, i que ja és un dels impostos que nosaltres, una de les taxes que nosaltres hi tenim inclosa la tarificació social, i jo crec que és important a seguir aprofundint en això i traslladar en aquesta comissió en la que ara el Batlle hi aprofundirà, doncs, aquest tipus de bonificacions. Jo crec que allà no només hem de parlar de l'IBI, sinó que s'hi ha de poder parlar de tot. I per tant, traslladar aquesta i amb la que comentava vostè també. I el convido a que presentin al·legacions, em sembla molt interessant, i tindran... Vostè demanava si tindrien el suport del govern i ja li dic que sí. Res més, totalment d'acord amb les reflexions que feia la regidora Carme Gasulla, amb que, si és veritat, és obsolet presentar les ordenances així. Jo, com a regidor d'Hisenda, potser també per un tema generacional no m'hi trebo gens a gust, ni córrer amb les ordenances. Hi ha moltes també que especificacions tècniques que no s'acaben d'entendre, que són complicades. Per tant, si fem unes ordenances fresques, amb accés a tothom, amb major consens, amb transversalitat, amb els agents econòmics i socials de la vila, jo crec que és una gran aposta, una gran manera de canviar la manera que teníem d'entendre des de fa 30 anys aquestes ordenances, i si ho podem fer amb aquest consens polític, molt millor. Per tant, agrair-li una vegada més i obrir aquest mateix debat, jo crec que és important, també per la situació de l'incompliment del període mitjà pagament, del deute, doncs, que ja s'ha reduït molt, dels 25 milions que tenim a la caixa, com algú de vostès ha dit, em sembla que el regidor de Ciutadans o el propi Miquel Forns moltes vegades, doncs, convidar a que això tingui continuïtat més enllà de les ordenances i puguem parlar del pressupost des d'allà, també des d'aquesta mirada i en aquest sentit, perquè l'últim beneficiat serà el ciutadà. Moltes gràcies.
Gràcies. Darrer torn dels municipals, senyor Manuel Rodríguez, algun grup més vol intervenir?
Gràcies, senyor Batlle. Bé, només jo sé que és un tema molt dens i no tenim al cap de vegades amb tanta informació. Només per saber la previsió dels ingressos i despeses i l'impacte quan ho tindrem, quan ens ho podrà fer arribar a tots els grups. D'acord. En quant a l'IBI i al senyor Almirall, també recordar-li. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs això, com que tenim les dades, ens enviarem a tots els grups municipals aquest vespre mateix. Tornar a insistir, senyor Rodríguez, amb el tema dels 90 euros que ha insistit de l'increment que deia del tanatori. És un servei nou, es diu servei confort, que és com li diu l'empresa concessionària, però no augmenta l'ús de, el cost de, per utilitzar el tanatori. Bé, doncs, per, abans de passar a la votació, si em permeten, faig una reflexió final i un agraïment final a tots els grups, especialment als grups que donaran el seu suport directament, els dos grups del govern i el grup de Sitges Grup Independent i del Partit Popular, a l'abstenció de Sitges en positiu, de la CUP i de Ciutadans. Realment, entre tots aquests grups s'ha creat un clima que moltes vegades diem en els plens, reclamem en els plens i no som capaços de fer, i aquesta vegada sembla, si menys no a l'aprovació inicial, que anem pel bon camí i que es pot, i que es pot aconseguir. Per tant, agraeixo moltíssim totes les aportacions i el diàleg que hi ha hagut aquestes últimes setmanes. Cert, senyora Carme Gasulla, una mica correcuita, és veritat, quan passa l'estiu de vegades se'ns engeguen les bombetes de que hem de córrer perquè les ordenances fiscals s'han d'aprovar mitjans d'octubre, no? I aleshores correm-hi tots, no? Però realment s'ha fet feina i els grups hi han fet moltes aportacions. Ciutadans, basant-se ja en l'any anterior, totes les propostes socials que s'han consolidat en aquestes ordenances fiscals. Partit Popular i Sitges Grup Independent, propostes concretes en taxes concretes d'activitat econòmica, de serveis municipals que doncs, tenien un especial interès, també s'han parlat i incorporat. Amb la CUP, permeteu-me que ho digui, jo diria que va ser el grup que va introduir per primera vegada en aquest ple, no en aquest mandat sinó en l'anterior, la paraula o la, no, la proposta, la política de progressivitat fiscal, de tarifació social. Jo diria que els primers van ser, si no m'equivoco, la CUP. I si va ser Sitges en positiu, aleshores PSC, ho comparteixo amb el PSC, no hi ha cap problema, eh? No. Perdó. Però, vaja, jo recordo els diàlegs que teníem, eren molt sovint amb el regidor Òscar Ortiz i amb el regidor Adrià Pet, en parlàvem molt sovint, no? I una de les coses del diàleg que teníem molt sovint en aquell moment era que potser la maquinària municipal, més enllà de la decisió política, no estava potser prou preparada per poder aplicar aquest tipus de qüestions. Motiu pel qual ens sembla molt benvinguda la proposta que ha vingut de Sitges en positiu de crear aquesta comissió politico-tècnica, doncs perquè tècnics i polítics pensem ja i anem parlant des d'ara mateix, de cara a l'any que ve, com serien aquests, com haurien de ser aquestes ordenances. Destacar, a mode de resum, les ordenances consoliden tots els ajuts socials que hi van bé en les ordenances anteriors. Per tant, els Sitges de les persones, el que és l'establiment dels impostos al costat de les persones es manté i s'amplien algunes bonificacions. Si és cert doncs, que no arriben prou a la gent, hem de fer més deures aquí i hem de fer una millor campanya de publicitat dirigida als que paguen impostos, és a dir, a tots els ciutadans i també a les empreses o diguem institucions doncs, que participen dels tributs. I per tant, fer arribar a la gent quines bonificacions hi ha, més enllà de dir quin és el calendari de pagament, que això ja ho fem, quines bonificacions hi ha. I a trets generals, l'IBI baixa, el tipus de l'IBI baixa o s'abaixa, si s'aprova avui i a l'aprovació definitiva, per compensar l'augment que vindrà de l'Estat. Hi haurà un augment lineal de la brossa, de la recollida de brossa, en el cas domèstic 6 euros l'any, 6 euros en el rebut anual. I en la resta hi ha bonificacions, bonificacions que s'augmenten fins al 90% per la plusvàlua, en cas de transmissió de propietats per causa de mort. En el tema de llicències d'obres, especialment es premia el que és l'habitatge social i, per tant, 95% de bonificació en obres en habitatges de lloguer social o 90% de bonificacions en promocions municipals o públiques d'habitatge. I en tot el que és activitats al voltant de la innovació, l'economia creativa, en el sector de la cultura, amb mesures d'estalvi energètic, d'acord amb la certificació Biosfer que ha sortit, grans bonificacions en aquest àmbit. Insisteixo, les hem de fer arribar. Per tant, s'han de comunicar molt bé. Em dèieu, poseu data i hora i dia, no?, per la comissió politico-tècnica. La idea és que així que els grups municipals nomeneu un representant vostra a la comissió, en el qual hi haurem de fugir els tècnics municipals que corresponguin, de la regidoria d'Hisenda, d'organització, d'habilitació estatal, aquells que convinguin. Més que podem detectar quins experts, per dir-ho d'una manera, o coneixedors, com deia el regidor Macià, de bones pràctiques d'altres ajuntaments quan implantat puguin venir o els puguem convidar a venir, un cop tinguem tots aquests noms i cognoms, signar el decret i començar a reunir. Per tant, jo crec que això en les pròximes setmanes, de manera imminent, si més no comencem per nomenar un representant de cada grup, es signa el decret i abans de l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, aquesta comissió pot estar constituïda. Incorporarem, senyor Mercè, en aquest debat el tema de, que vostè proposava de demanar una nova revisió dels valors cadastrals. Una revisió dels valors cadastrals no surt a la baixa, a vegades pot sortir al revés, perquè això ho fa l'Estat, i la ponència de valors no és una decisió política, és una decisió tècnica del Ministeri, i aquestes coses, bé, potser s'ha de fer primer un diàleg profund sobre la situació del mercat, la situació de les finques, per veure si seria beneficiosa en la intenció que deia el senyor Mercè o no, i per tant pot ser un dels primers punts que en Junta de Portaveus i amb la comissió aquesta ens posem a treballar. Hem agendat alguns temes a la comissió de politicotècnica que ja ho ha portat als grups, especialment de Sitges en Positiu i de la CUP, i que hem inclòs a la memòria d'alcaldia perquè quedin recollits. Recàrrec sobre els immobles d'ús residencial que permanentment estan desocupats. Estudiar la possibilitat de subvencionar al 100% les famílies desnonades mentre dura l'aixecament hipotecari, proposava el grup de la CUP. Bonificacions de l'IBI a famílies monoparentals, subvencions de l'IBI i de les taxes de residus a persones amb pocs recursos, subvencions de l'IBI per incorporar pisos fins ara buits al lloguer social. Pel que fa a la taxa de residus comercials que comentàveu, de quina manera podríem fer perquè no s'apliqués linealment, sinó premiar aquells que reciclen, aquells ciutadans a nivell domèstic, a casa, i aquelles empreses a nivell comercial. Són apunts que hem inclòs ja en la memòria d'alcaldia i que posarem a l'ordre del dia de la reunió de la Comissió Politico-Tècnica de cara a les ordenances del 2018. Reitero l'agraïment a tots els grups per les aportacions, tot amb el desig de que fem possible que aquest diàleg que hem començat tingui continuïtat i, si pot ser, la conseqüència sigui l'aprovació definitiva de les ordenances i, permeteu-me que m'avanci, per què no, també el pressupost municipal del 2017.
Deu minuts i seran les 12 a la sintonia de Ràdio Maricel al debat de la sessió extraordinària de ple municipal celebrat ahir, el debat sobre les ordenances fiscals. Queda clar, per tant, el resum que en feia l'alcalde i els ho tornem a repetir perquè no hi hagi confusió. No és que rebaixi l'IBI, es rebaixa el coeficient multiplicador del rebut de l'IBI, que no és exactament el mateix, perquè aquesta rebaixa del coeficient multiplicador va associada, com deia l'alcalde i com hem dit abans, a l'augment de la base imposable, que és un 10% més que l'any passat, perquè cada any puja un 10%, com ens deia en Joan, a partir del pla d'ajust que es va aprovar en el seu dia. I, per tant, el resultat final és que quedi un rebut de l'IBI més o menys, com el de l'any passat. En alguns casos podrà pujar una mica, en uns altres podrà baixar una mica, però en la majoria ha de quedar més o menys igual. Aquests 6 euros d'augment de la taxa d'escombraries per tothom, lineal, per tothom en general, i aquestes bonificacions que són més importants enguany per totes aquelles obres, qüestions vinculades o que tinguin com a objectiu primordial un bé social.
I no ho hem comentat, però aquesta nova taxa del cementiri que afegeix l'empresa a partir de l'experiència d'altres tanatoris, en el qual doncs hi ha la possibilitat d'una, ens va cridar molt l'atenció, una vetlla amb cafè.
Amb cafè i pastes. Aquesta, diguem-ne, aquest servei confort que importa, vaja, tot un seguit de, diguem-ne, de millores respecte al típic cafè i l'aigua que es pot tenir. O sigui que si algú vol fer una vetlla i necessita una mica de càtering, i hem de suposar que deu haver demanda, perquè si no aquest servei no s'oferiria, hi ha un preu també establert. Aquest és un servei nou, eh?
Exacte, un servei per això nou. En Manuel Rodríguez preguntava si és que s'havia incrementat la taxa, i doncs la resposta en aquest cas va ser que no s'ha incrementat, la taxa continua sent la mateixa, però que hi ha una, diguem, nova opció, que òbviament és més cara que l'antiga. Com dèiem, finalment van ser aprovades de manera inicial aquestes ordenances amb els vots favorables de l'equip de govern, és a dir, del Partit Demòcrata Europeu Català i Demòcrates de Catalunya, del Sitges Grup Independent i del Partit Popular, l'abstenció de Sitges en Positiu, és a dir, del PSC Iniciativa per Catalunya, la CUP i de Ciutadans, i el vot contrari de Nou Horitzó. Són els resultats d'aquesta aprovació inicial de les ordenances. Saben que, en principi, l'aprovació definitiva d'aquestes ordenances s'hauria de portar, en principi, si tot va bé, en el ple del mes de desembre, que també comportaria l'aprovació inicial del pressupost de l'any que ve. perquè hi hagi pressupost han d'haver ordenances. Per què? Perquè hi hagi una previsió de despeses, d'haver una previsió d'ingressos. Bàsicament és per això. Apartat aquest punt, doncs que l'hem pogut sentir, res, quedava un detall, unes modificacions de crèdit que l'Ajuntament doncs va aprofitar també per passar en el ple de extraordinari, modificacions de crèdit doncs de diverses qüestions que també van ser preguntades i contestades a partir de les consideracions inicials que feia el regidor d'Hisenda. Escoltem.
Com ja va explicar la comissió informativa, són modificacions de crèdit on es suplanta crèdit de propis departaments o es canvia el concepte. Les tenen explicades, destacar en el cas de cultura i de promoció cultural el contracte de lloguer del Casino Prado, que passa a canviar de concepte i d'inscripció a subvenció pel Casino Prado de 80.000 euros. Bueno, un tema de platges de subministrament d'aigua a 6.000 i un projecte d'obres al pas de Vianants, que el Jordi, si voleu, us pot concretar més, doncs que es donen de baixa de partides perquè no, ja no se'n farà ús i es crea aquesta nova per avançar en el projecte. Gràcies, senyor Vall.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Alguna paraula demanada? Sí. Senyor Pol Vigó.
Res. Bona tarda als que quedeu. Sí, ens agradaria que Jordi Mas ens expliqués una miqueta sobretot aquest 09 que canvia despeses diverses de l'Oficina Local de l'Habitatge, els ajuts socials del lloguer d'habitatges per una subvenció de la Diputació per un pas de vianants.
Gràcies, senyor Mas.
Sí.
És per concretar aquest projecte.
Gràcies, senyor Batlle, per donar més informació sobre el projecte. És un projecte que molts coneixeran perquè realment és un tema antic, que es tracta de la construcció, per dir-ho així, de l'habilitació d'un pas de vianants a l'alçada de l'entrada de l'organització Rocamar, just davant del càmping, al Garrofer, correcte, on hi ha un cert risc, per dir-ho així, pels vianants, ja que a vegades han de creuar per un punt doncs, una miqueta complicat, perquè la velocitat dels vehicles doncs, en aquell punt és elevada, i a través de la Diputació doncs es crea un projecte en el qual es marcarà el pas de vianants, es posarà un semàfor, hi haurà evidentment totes les precaucions per tal de garantir el creuament segur dels vianants, s'habilitarà també, com saben, que hi ha una parada d'autobús amb totes les seves condicions, i aquest projecte que puja a la totalitat d'uns 300.000 i escaig euros, majoritàriament pagats per la Diputació. Hi ha una part proporcional als metres quadrats, per dir-ho així, de terreny de cada municipi, perquè això saben que és just el linde entre Sant Pere de Ribes i Sitges, doncs la nostra part correspon amb aquest import. Hem de tenir en consideració aquí diverses coses. Una, que el cost i el manteniment del semàfor i de l'electricitat corresponent amb aquest equipament va a càrrec, és una negociació que hem fet, i va a càrrec de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. També això s'ha endarrerit una mica perquè també hem trobat, així com a curiositat, els hi vull explicar, s'ha trobat que l'INDE, el terme municipal de Sitges, no correspon en aquest punt exactament amb el nostre POUM. Per tant, haurem de més endavant, o sigui, Sitges és una miqueta més gran que el que teníem definit amb aquest punt. Haurem de fer una petita modificació de metres en algun moment per tal que ens quadri exactament amb el terme municipal que determina la Generalitat de Catalunya, i per això hem hagut d'estudiar molt bé els mapes que hi havia aquí. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mas. Senyor Vigo.
Em sap greu perquè acabaré una miqueta més tard. No era tant pel projecte. No era tant el projecte on te van a parar, sinó d'on venen. Em sap greu, sí, que sigui de l'Oficina Local de l'Habitatge i d'Ajuts Socials, que siguin diners que ja no es gastaran. No ens creiem, perquè ens temem que aquests ajuts socials no sigui perquè no es fan falta. I res, esperem que això que els diners destinats a oficina local de l'habitatge i ajudes al lloguer, doncs altres anys doncs es puguin arribar a gastar, sí, perquè són d'utilitat i són necessaris.
Senyor Mas.
Sí, perdó, senyor Vigó, que m'he deixat la part que a vostè li interessava, disculpes. Bàsicament és una mica per fer esment, una mica també en referència a el que comentava abans el Manel Rodríguez, no? De la difusió de a vegades els ajuts, doncs probablement potser no arriben a tothom que haurien d'arribar. Això és un fet que cal millorar, que cal, diguéssim, incrementar la pressió i la difusió en aquest àmbit. El cert és que, suposo que ho sabien i si no els dic ara, no s'ha gastat tota la partida que vam preveure en l'inici d'ajuts al lloguer social. Pràcticament s'han donat pràcticament tots els que ho han demanat, per dir-ho així, i aquests són uns diners que ara ja, a efectes del 2016, ja no hi ha temps d'obrir una nova convocatòria, resoldre i diguéssim, ajudar amb aquesta gent. Crec recordar que la partida de l'ordre de 75-80.000 euros, per tant, s'ha exhaurit, per entendre'ns, jo diria, la meitat de la partida, el qual a mi m'entristeix profundament, com vostè diu, realment em sap molt de greu que no hagi més gent que hagi demanat aquest ajut de lloguer social. A vegades els càlculs els fem una miqueta clar, a ojo de buen cubero, per dir així, amb una mica d'estimació per sobre. Aquí ben bé intervenen diversos factors que caldrà analitzar profundament. Un és l'efecte de la difusió, és a dir, tothom que podia demanar ajut social l'ha demanat. És una pregunta que realment no tinc la resposta. El que sí que li puc dir és que el programa d'ajuts que vam plantejar en aquest Ajuntament va ser de criteris molt més laxes, molt més amplis que, per exemple, la Generalitat. És a dir, donàvem peu a ajuts molt per sobre del nivell que, per exemple, la Generalitat té estipulat. Per tant, de fet, és una cosa que cal millorar i és una cosa que en aquest sentit pues sí que s'ha d'afinar molt més. En el següent punt, en la segona partida que també veu aquí, la de despeses diverses, gairebé és el mateix, és una partida que vam pressupostar per l'Oficina Local d'Habitatge. Els estudis de l'equip de la Diputació de Barcelona, jo diria que han cobert la totalitat de feines que volíem fer, és a dir, no sempre amb aquests diners eren per si necessitàvem de fer un estudi divers o alguna cosa extra, que ha quedat cobert per tot l'estudi de la Diputació. També, com vostès sabran, si no els hi dic, el proper ple, crec, va a l'aprovació definitiva ja final, després de l'exposició del Pla Local d'Habitatge, i per tant també en dos mesos realment serà difícil probablement exaurir també aquesta partida que ara necessitàvem per aquest tema del pas de vianants.
Són les 12, hem repassat el debat de les ordenances fiscals i després d'aquestes modificacions de crèdit amb aquesta previsió de futur que l'alcalde gairebé deixava sobre la taula, que si tot ha anat tan bé en el debat de les ordenances fiscals, doncs home, que vagi igual de bé en el debat del pressupost. A veure què passa en el debat del pressupost, però això encara ha d'arribar.
Per cert, el proper ple, 27, dijous 27, per no coincidir en el dia de la castanyada.
Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, fins demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.